Tenen entre 26 i 33 anys i són responsables de tres dels llibres més aclamats dels últims mesos. Es diuen Atiré R, Terres Mortes i Les nenes que llegien al lavabo. Els han escrit la Clara Caraltó, la Núria Benditxo i el Sebastià Portell, dues autores i un autor que ja juguen a la Lliga de la Literatura més prometedora de Catalunya. Clara, Núria i Sebastià, bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bon dia.
Qui vulgui, jo llenço preguntes i vosaltres contesteu com vulgueu. La joventut és una ajuda o un obstacle en el món literari?
Aviam. Jo crec que els mitjans de comunicació no s'aprofiten, no, de la joventut per promocionar-te, no? I per crear-te com un producte de màrqueting, llavors, en aquest sentit, per vendre llibres, crec que és favorable. Però, per altra banda, també és veritat que la gent, d'alguna manera, et té menys respecte, no? I no considera tant la teva obra pel fet de ser jove, perquè considera que no has viscut prou com per poder dir coses.
Sí, a mi també me preocupen etiquetes com aquestes, prometedor, jove, un nou valor. Els llibres existeixen i els llibres no s'esborren i d'aquí 100 anys a ningú li importarà si som joves quan els hem escrit o no. Tot i així, jo crec que sí que hi ha una justificació que és molt comprensible d'aquest jovenisme, d'aquesta persecució a la joventut en la literatura catalana, i és que hem estat una literatura perseguida, per tant, una literatura que no sempre ha tingut un relleu assegurat. I és normal, m'imagino, que com a cultura sempre resseguim això, tenir el relleu, tenir els joves, tenir la literatura del demà. I en aquest sentit estic molt orgullós que hi siguem.
Totalment. També aquesta cosa de ser jove sembla que estiguis a mig fer, no, això que deia la Núria. Ets una jove promesa, val? Quan deixes de ser una jove promesa...
Quan diuen jove promesa, aparteu-vos.
Exacte, no? Aquest fet, no?, de quan es considerarà que la teva obra, diguem, té la maduresa o se la pot valorar sense tenir en compte l'edat que tens quan l'has escrit.
Hi ha molta gent jove de la vostra edat que en aquests moments deu tenir textos escrits i guardats i trucant portes i això no va. Aquest és el principal problema, precisament, de la gent que és, diguem-ho, més jove, de poder accedir en aquest món més complicat, que és el món editorial, més que el literari en si, el món editorial?
Bueno, jo realment he tingut molta sort i duc en ferro, perquè per mi va ser molt fàcil publicar, i vaig anar a la primera editorial, que va ser Anagrama, i allà em van dir que em publicaven. Però jo sé que és molt complicat, i perquè ara mateix, per exemple, no s'accepten exemplars, la gent no confia en noves veus, perquè no saben si vendran. Bé, clar, és que agafar una veu és una aposta, no?
I
també és, bueno, és un nou talent que s'ha de polir, no? És una feina.
Sebastià? O Clara?
Sí, jo anava a dir que en el meu cas l'entrada al món literari i al món editorial va ser a través d'un premi. Això t'obre una porta de cop i volta, tens visibilitat, les editorials s'interessen per tu, tens la possibilitat de publicar. Jo crec que és una via important per poder publicar. Jo, que havia estudiat filologia i sempre m'havia mirat la literatura com un objecte de museu i mai des del punt de vista creatiu, mai com tu podràs fer-ho, no? Em va costar molt fer el salt i dir, doncs jo vull provar-ho, jo vull intentar-ho, i una de les vies, quan ets algú desconegut i el que deia, no?, que complicat que confien en una nova veu, doncs a través dels premis és una bona manera d'això, d'aconseguir que et publiquin.
Sí. Clar, jo vaig tenir una experiència semblant. Jo vaig publicar el meu llibre als 19 anys, és a dir, que sóc un autor jove amb 10 anys de trajectòria, cosa que és bastant contradictòria i divertida, i em vaig presentar un premi, em vaig quedar finalista i l'editorial va considerar publicar-lo. I des de llavors està com desfecalça. Un editorial m'ha portat a un altre, un lector m'ha portat a un altre, alguns fins i tot he tingut el privilegi que s'han quedat. I ha anat així. Jo penso que el problema de començar a publicar és més intergeneracional. És a dir, el problema és el primer llibre, tinguis l'edat que tinguis. I fins i tot en el moment que ens trobam, no sé, perquè no és el meu cas, si a ser jove t'ajuda a començar a publicar.
Interessant.
Bueno, jo estic una mica en desacord, perquè jo crec que el segon llibre sempre és pitjor que el primer, perquè ja
tens
expectatives. Bueno, jo pateixo molt escrivint, eh? I realment, no? Ara, per exemple, sóc molt més exigent, he après a escriure millor. Amb la meva editora m'ha ensenyat a tocar un text, com s'ha de tocar, no? I, per tant, sé com fer millor les coses, però, per l'altra banda, també vull millorar i ser encara més bona, no? I aquesta exigència a mi em fa patir moltíssim.
Clar, no, i és compartir aquesta exigència, però jo parlava més de publicar, de començar a publicar. Mm. Un cop has publicat un llibre, a no ser que hagi estat un desastre estrepitós, serà complicat que
clar,
el segon no el publiquis.
Clar, perquè el llibre ja està allà, t'explica d'alguna manera, qui s'hi vol acostar s'hi acosta, i això, diguem, no, que en el món editorial tu tens allà aquella carta de presentació, que és aquell primer llibre. Però també l'entenc en ella, l'exigència del segon. Amb el primer és un, val, has fet això... I ara què, no? Sembla que sigui com una... Aquest primer tempteig és, val, ara t'has de superar, no? I, per exemple, tu deies, jo ara tinc pressió per escriure la segona, no, Núria?
Clar.
Escolta, parlem de les novel·les, que per alguna cosa també els teniu al mercat en aquests moments, eh? La Núria Bendit ha escrit Terres Mortes, i jo sé que és una expressió que no agrada, però és així com es diu el nostre espai. Quan parlem de sèries, de pel·lícules, quan parlem de llibres, quan parlem de teatre, aquí ve, malgrat que l'haguem llegit, preguntem de què va, perquè és el que segurament molt... Jo estic en contra, eh? Estic tan en contra, us he de confessar, d'això. Estic assenyalant les parts de darrere dels llibres. Entre altres coses, perquè potser els millors llibres que he llegit és quan no sé de què van. No sé si us passa a vosaltres, que moltes vegades dius... Ostres, que és el que passa molt amb els tràilers de les pel·lícules, que també al cinema, i dius, bueno, per què l'he de veure si ja me l'estan explicant tota? No?
Mm. Però depèn del llibre, perquè hi ha llibres de Follner que van bé saber la sinopsi i van
posar-hi. Sí, també de què va, no, però com a mínim saber de què va, una miqueta.
Clar. Autors que ho prohibeixen, el resum a darrere.
Sí?
Salinger ho prohibia, si era exemple, sí.
Veus?
Ell era molt de prohibir coses.
Estava una mica com una cabra, però sí.
Perdó. De què va, doncs, Núria?
El meu llibre. Doncs explica la història, és una tragèdia grega, i explica la història d'una dona que pateix un trauma d'infància molt, molt fort quan és molt jove i intentarà refer el seu casal, però com que té la sang maleïda, els seus fills s'acabaran matant entre ells.
Déu-n'hi-do.
I així.
Déu-n'hi-do. Clar, hi ha gent que es pregunta si és una novel·la negra, si és un drama rural, què és exactament?
Bé, és una novel·la, és una novel·la que en la que volia expressar la primera angoixa de mort, de quan t'adones que ets mortal, no? I volia que fos una novel·la quasi d'infància, una novel·la on hi hagués el patiment de la joventut quan no saps com viure en aquest món.
Debutes, la novel·la és molt fosca, és molt dura, però debutes d'una manera, diguem-ho, molt contundent. Quan escrivies aquesta història, la teva intenció era publicar-la?
Sí. Sempre he escrit per publicar.
Tens, dels tres, ets la més jove, tens 26 anys, llicenciada en filosofia, t'has definit, no sé si t'ho llegia, com a autodidacta.
Sí.
Això, és a dir, què vol dir? Que no t'has format com a escriptora, diguem-ho, d'una manera tradicional?
Clar, per exemple, tenia molt clar que no volia fer estudis literaris perquè no volia que m'obliguessin a llegir certes novel·les, no?
Mm.
I volia agafar volia empapar-me, no?, d'allò que jo...
Que tu volies.
Que jo volia, exacte. I per altra banda, també, em costa molt estar en una classe escoltant una mateixa persona durant moltes hores. Desconfio molt del sistema educatiu i preferia anar a exàmens i fer-me, bueno, el meu propi bagatge cultural, no?
Sí.
I decidir per mi.
Terres Mortes també és una novel·la, editada per Anagrama, on apareixen expressions o paraules, diríem que poc habituals, eh? Estem parlant d'enforanyinyar-me alguna cosa, un sucó sec, topar la roba, escarbotar els contorns... És un llegat familiar, un llenguatge que coneixies per llegat familiar, que has anat descobrint llegint d'altres autors?
Hi ha algunes paraules que sí, que són familiars, com per exemple bufacaldos, no? Que és una paraula que en
està al
diccionari,
preciosa,
i a mi m'encanta. Sí, és veritat.
Aquest és un bufacaldos.
És genial. Però les altres paraules sí que és veritat que des que sóc petita, quan llegeixo un llibre, tinc una llibreta al costat i vaig anotant totes les paraules buscant-les al diccionari, i tinc aquesta obsessió. I,
o sigui, tens una llibreta que vas apuntant...
Però ja en tinc moltes.
En tens moltes, sí. Però les vas guardant, les vas conservant...
Sí.
I busques al diccionari el significat de l'expressió...
Sempre. No puc avançar, si no. I per això em costarà llegir els clàssics, no? Perquè, hosti, m'estic molta estona. Bueno, i estic més temps de l'habitual.
Ostres, que interessant. Bueno, quantes llibertes tens?
Una obsessió, quasi. En dec tenir 20 i pico, una cosa així.
Ostres.
Sí.
La Clara, que ara t'ho ha escrit el llibre, et diré R... De què va, Clara?
Doncs és la història de la Lucía, que és una noia molt jove que ha marxat del poble, se n'ha anat a viure sola a la gran ciutat, una mica buscant una nova vida, fugint de la seva mare, fugint del seu passat, de la seva infància, i allà coneix una altra noia, amb qui es fan, la Talita, amb qui es fan molt, molt amigues, s'enamora i queda embarassada d'una criatura que no vol. I a partir d'aquí, diguem que serà la història d'una maternitat no volguda i viscuda, doncs, amb molt de rebuig.
En el llibre, durant unes 6 o 7 pàgines, vas a, i expresses a, un moment molt dur, que és el de parir. La protagonista apareix amb l'ajuda només d'una amiga.
Exacte.
És el moment més dur del llibre, el que t'ha costat més d'escriure,
sí.
Què?
és el moment, dels moments que m'ha costat més d'escriure, dels que vaig patir jo també, i que vaig dedicar-hi més temps, perquè volia que el lector tingués aquesta sensació de cansament, de dolor, d'esgotament. O sigui, no podia ser un capítol curt ni bonic, havia de ser un capítol on tu notessis, quan tu llegissis, també patissis juntament amb la protagonista. A més d'això, les veus completament soles, desemparades, i parint una criatura en un pis brut i trist al mig d'una gran ciutat.
El llibre tenia un risc, que és evidentment escriure de la història d'una noia que odia el fill. Això, diguem-ho, que és la pitjor dels estats d'una relació, no?
De fet, era un dels temes que volia tractar, no? La maternitat no volguda, no sóc la primera que ho faig, no? La Caixa Aguirre a les Madres no ho va fer, i fa uns anys la sociòloga Orna Donat en va parlar a les Madres Arrepentides, no? De cop i volta fer esquerda en un d'aquests pilars del patriarcat, que és que les dones serem mares, voldrem ser mares, i que això serà sempre satisfactori, no? No ens han venut, no ens han explicat el relat alternatiu. Doncs què passa si jo tinc el meu fill i em penedeixo d'haver-lo tingut i no el vull?
Tu havies abans escrit contes,
sí,
i et passes a fer la primera novel·la.
Sí.
I això?
I mira que després dels contes a tot arreu vaig dir que seguiria fent contes, ho tenia molt clar. I de cop i volta aquesta història que...
Però perquè et surt un conte llarg? Se t'està allargant el conte?
Jo penso que sí, que la història que volia explicar vaig veure que necessitava més pàgines que un conte i vaig provar-ho. Evidentment, sense gaire mètode, sense gaire ofici i trobant amb tots els obstacles de les primeres experiències, perquè la novel·la requereix un ritme, un pols, no? I diguem que jo m'hi vaig posar de manera molt intuïtiva i el procés creatiu va ser bastant caòtic.
Tu ets filòloga.
Sí.
Clar, quan ara sents que a l'altre cantó de la teva taula hi ha una escriptora que diu que bé ens aniria la llengua per salvaguardar la llengua, que molta gent fes el que ens explicava fa uns moments la Núria, que ha fet, que és anar apuntant, llegint textos, i anar apuntant aquelles paraules que no sabem exactament quin significat tenen, buscar-los al diccionari, no continuar llegint fins que no has trobat i has escrit el significat de la paraula, de l'expressió, que bé aniríem per la llengua.
Ho trobo meravellós, no? És un exercici superbonic, a més o més.
És molt cansat, també.
Sí. També, no? Perquè dius, ai, quina mandrara, aquesta ja l'apuntaré després.
No? Te'n recordes la primera paraula que vas apuntar?
Tenia a veure amb... Era el llenguatge marí, de la Marina. I era...
Quin llibre era?
No me'n recordo, era molt jove, tenia potser 12 anys o així, i era un llibre castellà, de literatura espanyola.
I vas apuntar la primera paraula...
Sí, me'n recordo que era de la Marina, tinc la imatge.
D'una imatge sobre la Marina, sobre el...
Era alguna part del vaixell, que jo no... Clar, no en tenia, perquè no tenia la tècnica... No.
I l'última? Te'n recordes? Quina ha estat l'última que s'ha apuntat a la llibreta?
Ostres, quina va ser l'altre dia...
L'altre dia. I vol dir que no fa tant temps que va apuntar,
no? Ah, sí. Papà, que vol dir menjar.
Papà?
Papà. Jo no ho coneixia.
Perdona, P-A, P-A?
Sí, l'infinitiu papà.
Papà. R final, papà. I això és menjar.
Menjar, sí.
Bueno, el papeig, no? Sí. El papeig. No sé si... El papeig, sí, papà. Està bé.
Està bé, ens els quedem també.
No. Clar, tu a més ets una professional que tracta amb gent jove, que parles amb gent jove. Sobre el tema de que estem perdent, ara que parlàvem de la llengua, que estem perdent la llengua, que el català està perdent força en aquests moments, tu això ho podries gairebé científicament confirmar?
Absolutament, sí, sí. Jo fa uns 10 anys que dono classe i me n'he adonat en els últims anys que, ostres, hi ha alguna cosa que està canviant també. No és el mateix l'entorn de Barcelona que un entorn rural en una altra zona de Catalunya, però jo faig classe de català i els meus alumnes, per inèrcia, s'adrecen a mi en castellà. Imagina't. Sí, sí. O sigui, l'impuls primer és...
El castellà.
Jo sempre el que dic que no és una llengua d'ús social, que per ells és una llengua molt acadèmica, molt formal, és la llengua de l'escola, però no és la
llengua... No és la llengua del carrer ni del pati.
No.
Sebastià Portell ha escrit ara llibre Les nenes que llegien al lavabo. Va molt lligat el tema del llibre amb el que ara estàvem parlant.
Sí, sí, és que hi pensava i deies que sembla fet aposta i ho portaré tot el meu terreny d'una manera absolutament barroera, però és que de veritat crec que té sentit.
De què va?
I he pensat sobretot amb el que deia a Núria, de que no li agrada que li diguin allò que ha de llegir. Les nenes que llegien al lavabo parteix precisament d'aquest neguit, d'una pregunta que volia respondre i era... Quin va ser l'últim cop que vares llegir el que realment et venia de gust?
Oh, que bona aquesta
cosa. I jo també som filòleg, tot i que sóc un filòleg una mica tímid, una mica que m'acosta molt pontificar, m'acosta molt fer vida acadèmica. La vaig començar, però hi vaig renunciar amb molta decisió. I vaig veure que per respondre en aquesta pregunta, com a tantes altres que m'he plantejat amb els meus llibres, havia de parlar de mi. i en aquest cas no podia parlar des de l'artefacte de la novel·la o des d'una ficció oficial, perquè al final quan parlem de nosaltres mateixos també parlem de ficció, sinó que em venia de gust fer un viatge, i fer un viatge a la meva infància, en aquells anys en què llegia sense saber què llegia, com això que de na Núria també, d'apuntar coses, imitar, copiar, així com tots començam a escriure al final, que és imitant allò que ens ha agradat. I a partir d'aquí vaig construir aquest llibre, que no és ni una novel·la ni un assaig, sinó tot el contrari. És un llibre mestís, és un llibre bord, que es pregunta per altres maneres de llegir i altres maneres d'escriure.
Però és un cant d'amor a la literatura i a l'art de llegir, no? Perdona, tu te'n recordes el primer llibre que vas llegir?
El primer llibre que vaig llegir me'l van llegir, i eren les rondades mallorquines d'Antoni Maria Alcover, o recollides per Antoni Maria Alcover, i me'l va llegir mon pare, em llegia cada vespre al llit, i jo al·lucinava amb aquelles imatges, perquè al final això és la rondallística universal, o pot s'hauria de dir occidental, perquè tots els contes són els mateixos, i a partir d'aquí vaig voler aprendre a llegir jo, amb els meus ulls, naturalment, i vaig continuar.
I te'n recordes del primer llibre que vas gaudir?
N'hi havia un que em fascinava, que era del vaixell de vapor de la sèrie Blanca, que era la més bàsica, es deia Els ànecs de Vilablanca.
Els ànecs de Vilablanca?
Sí, era una història d'un poble on hi havia ànecs, i m'entusiasmava per les il·lustracions, per allò tan bàsic que tenia la història. Era un lloc feliç, igual que un altre llibre, que era sobre el meu dia preferit de l'any, que era Quina nit de Reis, que parlava de com funcionava tot allò dels Reis.
La Núria se'n recorda del primer llibre que va gaudir?
Sí, Caín de Saramago. Jo estava a Ecuador i va ser boníssim perquè, a més a més, jo després de llegir aquest llibre vaig decidir que volia ser escriptora, no? I ho vaig decidir per moment. I en aquell moment, just en aquell moment, va haver-hi un terratrèmol a Ecuador. Però just en aquell moment el terra va tremolar molt, clar, i a més a més estava llegint Caín, no? I va ser al·lucinant. Va ser al·lucinant. Va ser molt divertit.
I tu, Clara, te recordes el primer llibre que vas gaudir?
Jo no sé si el primer, però dels primers que vaig gaudir molt i que vaig pensar, ostres, a mi això em crida i tindria ganes de fer-ho, va ser La pell freda d'Albert Sánchez Piñol.
Sí, ostres.
Molt jove, i em van dir, aquest no l'agafis encara, i pam. Sí, sí, falta que et diguin aquest no l'agafis, que tens ganes de llegir-ho.
Si parles amb la gent del teatre, o parles amb la gent del cinema, o parles amb la gent de la televisió, surten, també la literatura, surten els crítics. En el llibre parles tu del Sebastià Portell, dels crítics literaris. Fins a quin punt els hem de fer cas?
Oh, fins al final. El que passa és que els hi hem de fer cas a ser conscients dels biaixos que tots tenim. És a dir, tots parlam des d'una vivència de gènere, de classe, de raça, de lingüística, fins i tot, ara que en parlàveu. Pens que si hem pecat d'una cosa és de conferir als crítics el poder de la neutralitat, el poder de l'objectivitat. I les humanitats són sobre l'ésser humà, són sobre el subjecte, són radicalment subjectives. I pens que és des d'aquí que hauríem de partir, des de la subjectivitat assumida i des de, pot ser una visió més horitzontal del fet literari, de dir, a mi això m'ha agradat, a mi això m'ha servit, tant de bo tal vegada us serveixi també a vosaltres. Més que no tant pontificar o canonitzar. A mi em fa gràcia pensar en canonitzar gairebé com apuntar amb un canó, no? Que fa un autor, bumba, i dir, mira, tu a partir d'ara seràs un clàssic, o tu no ho seràs mai, no? A mi això em sembla perillós, em sembla injust, perquè reposa sobre la desigualtat social, al final, perquè la literatura també és una traducció de la vida política, i crec que n'han de prendre consciència i combatre-ho tant com puguem.
Avui en Sebastià comença la llibreria Ona de Barcelona un taller sobre literatura catalana de LGTBI+, no? A quina hora comences?
A quarts de set.
Quarts de set de la tarda, sí. Llibreria Ona de Barcelona, i tu també estàs d'estrena demà, oi, Clara?
Sí, el llop.
Val, no et moguis d'aquí, sisplau.
No, em quedo aquí.
Malgrat. No et moguis d'aquí, millor que no et moguis d'aquí, no sigui que algú s'emprenyi que no serem nosaltres, que de seguida vindrà un dels propietaris d'aquest llop de TV3. Núria i Sebastià, moltes gràcies i moltes felicitats de debò per aquest llibre. Recordem Sebastià Portell, Les nenes que llegien al lavabo, ara llibres, i Anagrama, Terres mortes. Un plaer, de debò. D'aquí uns moments continua la Clara, que era el tot de nosaltres. Entre d'altres motius, perquè la Clara és jurat conjuntament amb l'Enric Cambray i l'Àngel Llàcer d'aquest programa que comença demà a TV3 i que es diu El Llop.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.